l'Info Migdia.
Molt bon dia, comencem l'Info Migdia d'avui dijous 12 d'abril del 2018 amb l'anunci de Sílvia López com a defensora de la ciutadania. Serà nomenada de forma oficial dilluns vinent en sessió ordinària del ple municipal. Us ho expliquem ara mateix, us parlem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
I jo mateixa, Dolors Lieuri, com sempre, avancem continguts en titulars. López és la candidata al càrrec que més suports va rebre per part del Consell Municipal de Convivència i Participació en la votació que es va fer en la reunió del passat mes de febrer.
Emili Pérez també era un dels candidats a convertir-se síndic municipal. Avui, a la tertúlia del programa La Ciutat, s'ha mostrat decebut i escamat per com s'ha desenvolupat el procés d'elecció del defensor.
Més coses, el Partit Demòcrata, el PSC i Esquerra demanen al Consell Escolar del Salicru que s'iniciï un procés participatiu de ciutat per decidir el nou nom de l'escola. Ho inclouen en la moció que es debatrà dilluns al ple municipal, al·legant que la figura del doctor Carles Salicru, per les seves opinions i escrits, s'indiquen al text, no encarna els valors que calellencs i calellenques compartim en l'actualitat.
Els dos partits que formen el govern municipal s'uneixen així a la proposta del grup republicà que volia que la ciutadania formés part de totes les fases del canvi de nom.
Més coses, la Guàrdia Civil investiga el Comitè en Defensa de la República de Calella, també el de Pineda. En un informe que va emetre el Tribunal Suprem a finals de febrer, s'incluïa una notícia publicada per aquesta casa en la que s'informava del tall de la carretera nacional 2 que van realitzar els dos comitès.
També identifiquen les dues portaveus dels Comitès en Defensa de la República, així com a membres destacats de les mobilitzacions ciutadanes.
I intentareu treure l'entrellat també avui a l'informatiu de la compareixença al Senat de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Ho farem amb una entrevista, amb una conversa amb el calellenc advocat especialista en privacitat de dades, amb Xavier Saula. Una i 32 minuts, Sílvia López serà la primera síndica municipal de Calella. El seu nomenament s'oficialitzarà en la sessió del ple municipal que està convocat per dilluns vinent, dia 16. López és la candidata al càrrec que més suports va rebre per part del Consell Municipal de Convivència i Participació en la votació que es va fer en la reunió del passat mes de febrer. Ja llavors, el regidor de l'àrea, Marc Buch, va avançar que l'opinió d'aquest organisme tindria molt pes en la decisió final sobre qui desenvoluparà la funció de defensar els drets dels calellencs en la seva relació amb l'administració.
Sílvia López és la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària i una de les tres candidates finals per assumir el càrrec de síndic municipal, denominació final que recull a l'acte de la convocatòria de la sessió plenària. Inicialment s'havia parlat de la figura de defensor de la ciutadania. Ella és l'única dona que aspirava a desenvolupar la responsabilitat i el fet que en la informació pública s'indiqui que es farà el nomenament de la síndica municipal confirma el seu nom. Els altres dos candidats eren Emili Pérez i Josep Barri. La seva missió serà vetllar pels drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans, actuant amb independència, objectivitat i justícia. El càrrec és per un termini màxim de 5 anys amb la possibilitat de ser reelegida.
Més coses, doncs, arrel d'aquesta notícia, Emili Pérez s'ha mostrat decebut, escamat, ha dit, amb el procés d'elecció del defensor de la ciutadania, decebut per no haver estat informat de cadascun dels passos que s'han seguit per escollir el síndic, escamat perquè no veu clar, ha dit, com s'ha desenvolupat el procés i perquè ningú ha confiat en ell per votar-lo com a defensor.
A la tertúlia del programa La Ciutat, Pérez ha assegurat que no ha tingut cap informació oficial per part de l'Ajuntament després de la presentació de les tres candidatures al Consell de Ciutat.
De res. Em van avisar per anar a defensar la meva candidatura i a partir d'aquí no n'he sapigut res més. Ni siquiera sé qui va guanyar en aquell desbòs que van dir, ho sé, per informacions de premsa. Estic decebut en el sentit de dir, coi, si jo faig un esforç altruistament, de generós, de postar el meu temps i la meva experiència i coneixements al servei de la ciutat d'una forma absolutament desinteressada, que mínim que me'n vagin informant de tot el procés. Mínim. Que no en tingui que enterar per la ràdio perquè algú m'ha dit, la ràdio ha dit, i jo tingui que anar a buscar la web de la ràdio per saber-ho, no?
Pérez ha afirmat que va conèixer el resultat de la votació a través de Ràdio Calella Televisió. Sílvia López, de la qual avui hem conegut que serà nomenada síndica municipal al ple del dilluns 16 d'abril, va aconseguir 27 vots, Josep Barri en va treure 2 i Pérez no en va rebre cap.
En la presentació de 3 candidats i de més, pues, hi ha un que en treu 2.
Senyor Barri, sí.
Bueno, n'hi ha en treu 2, perfecte. Un altre en treu 27 i l'altre en treu 0. Vull dir, tanta diferència allà, tanta diferència allà.
Li escama una mica.
M'escama.
De suports.
M'escama. M'escama, sí. M'escama que no hi hagi ningú, un 1, que digui, hòstia, el senyor Emili Pérez té un saber estar en aquests temes polítics o en aquests temes administratius que potser podria anar per aquí. M'escama, perquè és que ningú m'ha donat una explicació. És que ningú ha dit això ha anat així i el que es buscava era aquest perfil.
Doncs eren declaracions d'Emili Pérez avui al programa La Ciutat d'aquesta Casa. Encara pel que fa al ple de dilluns, direm que el Partit Demòcrata, el PSC i Esquerra demanaran al Consell Escolar del Salicru un procés participatiu de ciutat per decidir el nom nou de l'escola. Els partits del govern municipal i el majoritari de l'oposició s'han posat d'acord per presentar una moció en la qual defensen el canvi de nom, al·legant que la figura del doctor Carles Salicru, per les seves opinions i escrits, no encarna els valors que calellencs i calellenques comparteixen en l'actualitat. Però la decisió final recau en el Consell Escolar. Per això se'l convida a obrir un procés participatiu de ciutat, per tant, obert a tots els veïns de Calella, per decidir amb quin altre nom se l'ha de rebatejar. El text planteja que això es desenvolupi en els pròxims 2 mesos per tenir-ho definit abans que comenci el curs 2018-2019 al setembre.
PDeCAT i PSC s'han sumat a la proposta inicial que el Partit Republicà va llançar el passat mes de febrer. La portaveu Cristina Gómez va dir en una entrevista a l'Info Migdia que era favorable a canviar el nom d'escola doctor Carles Salicru i que la fórmula més adequada era per mitjà d'un procés participatiu obert a la ciutadania. Des de plantejar alternatives a la denominació actual fins a la votació final. Ara ho han posat per escrit en una moció que es debatrà en la sessió del ple municipal de dilluns. En l'exposició de motius s'indica que el canvi és necessari per adaptar-lo a les línies pedagògiques actuals del centre, compromès amb els valors democràtics i de país, i que aquestes no s'adiuen amb els pensaments misògins i poc democràtics del teòleg calellenc. Els tres partits consideren, com ja va manifestar en el seu moment la primera tinent d'alcaldia, Núria Parella, en un debat a la ràdio, que el trasllat de l'escola a la fàbrica Llobet Guri és el millor moment per fer el canvi. Així mateix es proposa la creació d'un grup d'interlocució i de treball per fer un seguiment del procés participat per representants polítics i de la comunitat educativa i oferir des del consistori les eines i la infraestructura necessària.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
1:38, la Guàrdia Civil investiga el CDR de Calella, el Comitè en Defensa de la República d'aquí i també el de Pineda. En un informe de la Policia Judicial s'explica el funcionament i organització dels comitès, així com algunes de les actuacions i mobilitzacions que van dur a terme des del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Moltes de les fonts en les quals es basa l'informe són notícies publicades en mitjans de comunicació i entre ells Ràdio Calella Televisió.
En el document es cita la notícia sobre el tall de la Nacional 2 que van realitzar de forma conjunta els comitès de defensa de la República de les dues poblacions, així com el vídeo explicatiu. La Guàrdia Civil afirma que es pot observar com els manifestants impedeixen la circulació dels vehicles, arribant a posar en perill tant les seves vides com la dels propis conductors, el que suposa un greu risc per la seguretat del trànsit. En les imatges enregistrades aquell dia s'observa com diversos agents dels Mossos d'Esquadra estaven presents per garantir la seguretat tant de les persones que van participar en l'asseguda com dels conductors dels vehicles. En l'informe emès al Tribunal Suprem el passat 28 de febrer, però fet públic en els darrers dies, els investigadors de l'Institut Armat situen a una vintena d'activistes de diferents partits i associacions que haurien confluït per posar en marxa una estratègia de resistència i desobediència civil que forcés el naixement de la República Catalana. Entre ells s'assenyala la portaveu del CDR de Calella, Imma Zapata, i la portaveu del CDR de Pineda, Yasmín Argaz. També s'inclouen altres noms, com el del vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, els exdiputats de la CUP, David Fernández i Antonio Baños, o el diputat d'Esquerra i portaveu De la campanya Casa Nostra, Casa Vostra, Ruben Wagensberg. També conté entrevistes a diversos portaveus i membres de CDRs d'arreu del país, així com piulades dels comptes de Twitter dels propis CDRs. El periòdico va publicar ahir que en un nou informe datat del 4 d'abril la Policia Nacional analitza els 285 nuclis locals dels CDRs perquè es perfilen com una amenaça real per l'estabilitat i la pau social a Catalunya i que compten amb capacitat i determinació per portar a terme accions de violència urbana com de la Cali Borroca. El diari assegura que el document recull el salt qualitatiu que han fet els col·lectius des de les eleccions el 21 de desembre, ja que han passat de basar-se en principis de resistència passiva i mera denúncia de la situació política a ser part activa en actes de vandalisme, sabotatge, talls i ocupacions de les vies, assetjament actiu a seus de partits polítics, persones, institucions i entitats que puguin tenir relació amb l'Estat.
Més coses, l'alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, ha parlat a l'emissora municipal sobre la querella que Fiscalia ha presentat, els ho explicàvem la setmana passada, la querella que la Fiscalia ha presentat contra quatre regidors del consistori, també el cap de la policia local, per un suposat delicte de coaccions per haver fet fora els policies allotjats als hotels de Pineda de Mar per l'1 d'octubre. Són tres regidors del govern del PSC, també la regidora i diputada d'Esquerra, Mònica Palacín, a més, com dèiem, del cap policial.
Amor ha admès la seva preocupació per la situació i ha assegurat que aquells dies l'únic objectiu dels responsables municipals va ser calmar la tensió que hi havia per la presència dels efectius policials. Són declaracions a Ràdio Pineda.
Preocupats des del moment en què en el seu dia doncs això es va judicialitzar, no? Tenint en compte que l'Ajuntament de Pineda en cap moment va voler fer fora ningú, sinó que tot al contrari, el que va voler és doncs apaivagar doncs la tensió que havia al carrer provocat en aquest cas per unes manifestacions i que, bueno, doncs en tot moment vam intentar que això no anés a més. I ara, doncs, bueno, doncs nosaltres doncs a disposició de la justícia, com hem manifestat sempre, per intentar aclarir el que realment va passar aquella nit i aquell matí.
L'alcalde de Pineda de Mar, tal com ja havia manifestat a través de les xarxes socials, recalca que confien en l'acció de la justícia i que tot s'aclarirà quan els regidors investigats puguin parlar.
Recordem que el Ministeri Públic acusa els encarallats de delictes de coaccions per haver suposadament forçat, sota amenaça de tancament, els propietaris dels hotels Check-in Montpalau i Check-in Pineda. La Fiscalia, a més, també acusa la primera tinent d'alcalde Carme Aragonès, també Sílvia Biosca, de falsedat en document oficial.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I avui l'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha estat entrevistada al programa La Ciutat i ha parlat de l'obsessió d'un veí de Sant Pol amb la bandera espanyola. Montserrat Garrido ha explicat que el veí va denunciar l'absència de la bandera espanyola al balcó de l'edifici consistorial i que ara li ha requerit que es tregui la pancarta en què es demana l'alliberament dels presos polítics. L'alcaldessa ha assegurat que no ho farà. Un serial que s'arrossega des que Garrido va assumir l'alcaldia, ha dit, quan va rebre el requeriment per restituir la bandera espanyola.
L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha dit textualment que el senyor els està tocant els nassos encara ara, tot i que es va acatar la resolució judicial per la qual l'Ajuntament ioneja ara la bandera espanyola. Montserrat Garrido ho ha relatat a micròfons de Ràdio Calella Televisió.
Aquest senyor era un senyor que havia estat militant i havia estat a les llistes d'Esquerra Republicana de Sant Pol. Després va canviar a una llista de, bueno, una cosa estranya com d'independents, i aquest senyor ara està obsessionat, jo penso que està malalt, perquè està obsessionat amb la bandera. M'ha denunciat diverses vegades perquè deia que teníem la bandera en tortolligada i lligada perquè no ondease el viento, com deia l'auto de... del jutge. Ahir em sembla que va ser, va entrar, que a més ens fa treure los signos de partidistes i independentistes, que el que tenim és una pancarta demanant la llibertat dels presos polítics i els llaços grocs, que doncs evidentment ara, no ho trauré. Ara...
L'alcaldessa de Sant Pol va reunir-se amb Carles Puigdemont quan era a Brussel·les. Diu que el va veure molt ferm i preocupat per l'estat d'ànim dels catalans. Garrido ha admès que va amunt emocionar-se en veure'l.
A mi em va emocionar moltíssim, el vaig trobar molt fort, segur, el vaig trobar valent, convençut, i amb ell només li preocupava, o el que a mi em va transmetre, com estàvem aquí, quina sensació hi havia. O sigui, si la gent continuava, si la gent continuava amb les ganes, si la gent defallia, I jo li vaig dir que no, que de cap manera. I, bueno, després ell em va dir que realment era el que pràcticament rebia de tots els que l'anaven a visitar, que per sort era molta gent.
L'alcaldessa de Sant Pol de Mar ha subratllat la bona entesa i col·laboració amb l'Ajuntament de Calella, amb qui acaba de rubricar el conveni que oficialitza que els santpolencs siguin usuaris de l'oficina local d'habitatge que presta servei des de la plaça Vicenç Ferrer. Entre d'altres assumptes, Garrido ha relatat en quin punt es troba el conflicte de la nau amargant i ha lamentat a tot això que no s'hagi pogut donar continuïtat a la prova pilot de platja per gossos a les Banyeretes. Va resultar tot un èxit, però la Generalitat els va revocar el permís per la interferència que els animals podien causar els corbs marins, una espècie protegida al litoral. L'alcaldessa de Sant Pol ha assegurat que tenen informes tècnics que ho desmenteixen.
Una entrevista que poden veure íntegrament al Facebook de Ràdio Calella Televisió.
facebook.com/Ràdio Calella Twitter @Ràdio Calella TV
Pallassos sense fronteres ha rebut 712 euros gràcies a les mones solidàries en forma de camió de bombers del Circ Cric, una iniciativa que va impulsar un dels propietaris del canapè, Jordi Comas, en col·laboració amb el Circ Cric.
La responsable de comunicació de Pallassos sense fronteres, Marta López, ha explicat que s'han venut 356 mones arreu de Catalunya. De cada unitat es destinaven 2 euros a la ONG.
La recaptació de la mona solidària d'enguany han sigut 356 unitats, vale? Que cada unitat es destinaven 2 euros a Pallassos sense fronteres, per tant hem pogut recaptar 712 euros, que com vam dir aniran destinats a la propera expedició que fem a Burkina Faso o a Costa d'Ivori.
Els diners es destinaran a projectes nutricionals i sanitaris a aquests dos països, a Burkina Faso i a Costa d'Ivori.
Finançarem les expedicions cap a Burkina Faso i Costa d'Ivori, vale? En un projecte, sobretot, bueno, Burkina Faso, un projecte nutricional, que el que fem és fer espectacles i activitats de sensibilització sobre la malnutrició, i també amb la, a Costa d'Ivori amb centres molt estigmatitzats, amb població que pateix malalties de salut mental o malalties d'altres tipus com, bueno, podria ser la sida o coses així. Públic infantil sobretot, però també públic adult.
Jordi Comas és un dels propietaris de la cafeteria Canapé de Calella. Ell va ser l'impulsor de la iniciativa que, juntament amb el Circ Cric, van decidir posar a la venda les mones solidàries.
De la ONG Pallassos sense fronteres, dintre d'aquesta ONG forma part del Circ Cric. Aleshores, com que conec des de fa temps el Torrent Poltrona, doncs vaig decidir que seria interessant poder donar un cop de mà en aquesta ONG. Aleshores vam estar parlant amb ells, què podríem fer, si podríem fer una carpa, si podríem fer alguna cosa, doncs, al circ. I com que allà fora del circ hi tenen el camió famós de bombers, doncs se'm va córrer la idea de reproduir el camió aquest amb xocolata. A partir d'aquí, doncs, vam estar parlant, els va semblar molt bé, i la col·laboració que fem nosaltres és per cada mona venuda donem 2 euros a Pallassos sense fronteres.
Aquí a Calella, les mones solidàries del Circ Cric es podien comprar a la cafeteria Canapé i també a la pastisseria Cali Chart.
107.9 FM. En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa, Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'escàndol sobre la venda de dades personals dels usuaris ha atacat una de les xarxes socials líders a nivell mundial. Facebook ha estat acusada de mirar cap a un altre costat, tot i saber des de fa 2 anys com a mínim que l'empresa Cambridge Analytica feia servir dades dels seus usuaris per, entre d'altres, finalitats electoralistes.
Mark Zuckerberg ha vist d'aquesta manera la seva imatge impoluta d'èxit, ha caigut havent de reconèixer aquestes últimes hores davant el Senat dels Estats Units, que era conscient del que estava passant, però que va decidir no fer-ne res.
El calellenc Xavier Saula és advocat de professió i expert en temes de protecció de dades. Ningú millor que ell, doncs, per explicar-nos què és el que està passant amb aquest llibre de cares als quals la majoria de nosaltres ja estem units i ja estem connectats. Xavier Saula, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, explica'ns una mica, de manera que ho puguem entendre tots, què coi està passant amb Facebook, perquè fins i tot el seu president ha hagut d'anar a declarar al Senat dels Estats Units.
Bueno, mira, molt fàcil per explicar. Bàsicament que Facebook té un poder molt, molt elevat, perquè té ara mateix té 2.200 milions d'usuaris, que això representa la tercera part de la població mundial, i amb aquestes dades doncs, el que està passant o el que s'han entrat és que bàsicament les està venent a companyies, com Cambridge Analytica comentava, especialitzades en sectoritzar aquestes dades i poder enviar publicitat als usuaris. Bàsicament que està traient un rendiment econòmic de les dades dels usuaris de Facebook sense que aquests usuaris ens entarem. I que en primera persona, perquè la majoria tenim un perfil a la xarxa social.
Per tant, Facebook ens explica, ens informa a nosaltres que les nostres dades personals les trasllada a Cambridge Analytica? Ens ho explica quan nosaltres signem el contracte d'adhesió a Facebook?
No, en absolut. Realment, el sistema de Facebook és un sistema que deriva una mica del sistema americà, que és molt menys proteccionista en la intimitat de les persones. I el problema que té Facebook amb aquestes polítiques és que nosaltres acceptem unes polítiques de privacitat, una altra cosa és que no les llegim, però les acceptem, que en cap cas ens diuen que es vendran a una empresa que es diu Cambridge Analytica que farà un estudi d'aquesta informació i la utilitzarà, sigui per publicitat o per altres finalitats, però constantment canvia les seves polítiques i a nosaltres ens arriba mitjançant micromissatges que ni tan sols li fem cas en la que fa uns canvis i si nosaltres no canviem la nostra pròpia política de privacitat de Facebook i la revisem periòdicament, aquests canvis els estem acceptant d'una forma tàcita. De manera, això, bueno, una miqueta va ser conegut quan va passar amb Instagram o WhatsApp, per exemple, que es van creuar dades entre Facebook i WhatsApp i ens va arribar un avís que la majoria de gent ni va veure i quan no deia res en una sèrie de dies estàvem autoritzant que seguissin. Doncs una mica és el mateix. Facebook té una política en la que nosaltres no consentim de forma expressa que hi hagi una sessió de dades, però juga d'una manera que al final, si no som molt curosos amb les polítiques de privacitat de Facebook i qualsevol xarxa social, en realitat estem autoritzant aquesta sessió d'una forma tàcita.
Perquè ens en fem una idea. Per exemple, quan nosaltres obrim el nostre perfil de Facebook, podem veure que ens apareix en un racó una publicitat d'un viatge a Estats Units quan... per exemple, fa uns dies hem consultat, per exemple, una altra pàgina web de viatges, potser pensant en el que farem a l'estiu. És aquest el procés pel qual gestionen i tracten i creuen les nostres dades?
Exactament, exactament. Aquest és l'exemple perfecte de que la informació que estem utilitzant nosaltres a Facebook no només és el nostre nom, les nostres fotografies, no? Sinó les nostres preferències. A través de la navegació, Facebook té aquest poder de poder adquirir tota aquesta informació de l'usuari, les preferències, quin tipus de... inclús tendències polítiques, inclús opinions, algo que ara mateix és bastant inimaginable. Jo tampoc sé explicar exactament amb quin algoritme ho fan o de quina manera acaben tenint aquesta informació. Però el gran poder de la informació és que de tants usuaris s'arriba a tenir informació realment molt puntualitzada. Quines són aquelles preferències, etc. Per això és tan interessant la informació de Facebook i per això la vol comprar tanta gent. Ara has posat un exemple que fa molts anys que hi ha, que és el dels viatges, per exemple, o altre tipus de productes, més a nivell comercial. Molts anunciants volen tenir aquesta informació perquè diuen, bueno, si el meu producte el puc arribar a l'usuari que realment li interessa, el que jo estic venent, doncs és perfecte, no? És una publicitat tan directa i tan efectiva que és molt interessant. Per això és molt, a Facebook li interessa vendre aquesta informació. Sempre ho ha negat, però està bastant clar que es fa. I ara, amb tot aquest procés, sembla que s'està reconeixent que es fa aquesta venda. També preocupa quan això ja no s'utilitza només en finalitats comercials, per això també es pot utilitzar en finalitats polítiques. No? I aquí una mica l'escàndol que està sortint a Facebook és perquè aquesta empresa ha filtrat que inclús no s'ha utilitzat només en finalitats comercials, sinó en campanyes polítiques com, per exemple, la de Donald Trump o la campanya del Brexit al Regne Unit. I aquí ja preocupa més, no? Perquè vol dir que potser nosaltres estem navegant o estem a les xarxes socials. No estem buscant informació d'aquest tipus, però estem rebent informació indirecta en un costadet o el que sigui, o fotografies determinades, que potser ens estan inculcant una idea. No? Mm. I aquesta és la gran preocupació que ve, sobretot des d'Europa, arrel del que s'està sabent de Facebook, que ven aquestes dades de forma massiva. Estem parlant de que es poden haver utilitzat fins a 50 milions de comptes d'usuaris que poden haver sigut venudes a empreses especialistes en sectoritzar i en triar els usuaris concrets del que se li vol dir. No?
De forma molt intencionada, sí. Ens arriba informació subliminal que ens acaba suggestionant en decisions que podem tenir en el nostre dia a dia. No? Seria una mica aquest és el procés, que els hi deu anar bé, i per això, doncs, per exemple, Facebook ens sorprèn moltes vegades que ens doni serveis de manera gratuïta, però és que al final està comerciant amb nosaltres mateixos, no?
Exacte, el valor econòmic del que té Facebook, sí. Independentment de que legalment ho pugui fer servir o no, és espectacular. O sigui, jo crec que fins ara no hi ha cap antecedent d'una companyia que tingui tants milions d'usuaris, no només de les seves dades, sinó també de les seves preferències, dels seus hàbits. Té un poder incalculable, és el que dèiem. Imaginem-nos, no?, que un anunciant pugui escollir arribar, doncs ja, posem un exemple, 100.000 usuaris que tenen aquesta relació amb el seu producte, no? 600.000 i anem a milions, no? Té un valor econòmic incalculable, i si puc realment viure això de les dades, és del que viu.
Xavi, i ja per acabar i breument, el que ha passat amb Facebook, però que també fa unes setmanes, per exemple, ens explicaven d'una altra xarxa de contactes, que ha sigut una mica el fet de que s'hagin escapat del poder de la plataforma, sí, dades, sí, personals, sí, dels usuaris. El que ens ha de fer és prendre consciència del fet de que ens hem de protegir, que hem de protegir les nostres dades i tenir ser molt curosos a l'hora de llegir la lletra petita, no?
Totalment. El tema és que a Europa la normativa és més proteccionista, però hem de pensar que quan interactuem per internet estem interactuant a nivell mundial, moltes vegades, amb baixes dades als Estats Units o països externs. I el problema que tenim, que té l'usuari, és que estem molt acostumats a acceptar les polítiques de privacitat quan donem les dades sense llegir-les. Evidentment, moltes vegades en aquestes polítiques hi haurà lletra petita on veurem que les nostres dades fan seguides, poden ser seguides inclús de forma massiva. I ho estem acceptant nosaltres. Per tant, sí, la recomanació que deies, la recomanació de nosaltres com a juristes, és que la gent adquireixi consciència que quan dona informació, o inclús quan navega, que està creant un perfil d'usuari, etc., sigui molt conscient de què poden fer amb aquesta informació, mm-hmm, i què estem autoritzant nosaltres que es pugui fer amb aquesta informació.
Xavier, et trucaré més endavant perquè crec que hi ha pendent d'una modificació legislativa sobre el tema de protecció de dades. Et trucarem un altre, sí, dia per parlar d'aquesta qüestió, agraint-te molt, perfecte, especialment que avui ens hagis atès en directe a l'Info Migdia. Xavier Saula, advocat expert en temes de protecció de dades, amb bufet a Barcelona, oi, Xavier?
Sí, amb bufet a Barcelona.
Moltíssimes gràcies. Fins un altre bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Acabarem amb el temps.
Net i Polit us ofereix el temps.
Abans acomiadarem fins demà Andrea Medina. Gràcies, Andrea. Fins demà.
Fins demà.
I ara sí, el temps amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Tot i que encara aquest matí poden quedar alguns núvols, en general avui esperem un dia força tranquil i bàsicament assolellat. Les temperatures, per tant, pujaran durant les hores centrals del dia després que hagin baixat una mica aquesta darrera nit i matinada, amb vents que bufaran més aviat fluixos, com a molt moderats aquesta tarda del sud-sud-oest, i una situació marítima que continua una mica alterada, encara amb mar de fons i amb maró a pràcticament tota la costa maresmenca. De cara a demà s'espera una jornada en la qual tornarem a tenir noves pluges, que des de mig matí fins a mitja tarda aproximadament poden afectar qualsevol punt de la comarca. En general seran poc importants, però no s'escarda algun xàfec puntualment moderat. Les temperatures demà tornaran a baixar.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
En 30 segons ens posarem a les dues del migdia. Aquí acabem l'informatiu migdia d'avui dijous 12 d'abril. Ja ho saben, informació actualitzada al llarg d'aquesta tarda al 107.9 de la FM. A les 6 de la tarda, butllet informatiu a 8:15. Info migdia són les cites que tenen aquesta tarda aquí amb la ràdio. I tornarem demà a la mateixa hora. Ara, les notícies en xarxa. Fins demà, adeu-siau.
Ràdio Calella.